Informatiu migdia. Amb Laura Vanrell.
Bon dia, estem immersos en una onada de calor, la primera de l'estiu que, de fet, comença demà i proveu temperatures de gairebé 40 graus a les Balears. Per fer-hi front, un cafic a la platja o a la piscina sempre refresca, però també hem d'extremar les precaucions a l'aigua. La comunitat va registrar l'any passat la segona major taxa d'ofegaments per població de l'Estat amb 26 defuncions. I enguany no sembla que redueixi la xifra perquè ja es compten 9 morts en espais aquàtics aquest 2026. 2 s'han produït aquesta mateixa setmana. I la calor no fluixa, com dèiem, per començar l'estiu. Margalida Ribas, bon dia. Quina és la previsió per les pròximes hores?
Bon dia, encetam el cap de setmana amb una jornada marcada per la calor. De fet, continuam baix la influència de la dorsal anticiclònica, que es troba associada amb una massa d'aire més càlida, que és aquesta la responsable de l'ascens dels termòmetres. Per avui cap vespre s'espera que torni a dominar el sol amb alguns intervals de núvols prims i també la presència de la pols en suspensió que ens afectarà arreu de l'arxipèlag. El vent continuarà bufant entre fluix i moderat de llevant, amb una situació marítima caracteritzada per les àrees de maror i també qualque redol de marejol a les costes a recer del vent de llevant. La temperatura màxima avui és la gran protagonista, amb valors que es mouran entre els 30 i els 39 graus en el cas de Mallorca. Podran arribar puntualment fins als 37 graus també a Menorca, mentre que les pitius es quedaran una miqueta més baixes entre els 29 i els 34 graus. Els registres més elevats es preveu que quedin cap a punts del ponent de cada una de les illes, perquè tenim aquest vent de llevant que ens desplaça els valors més elevats cap al ponent. Demà continuarem amb aquesta mateixa tendència. Novament tindrem avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per temperatures elevades actius i començarem l'estiu amb un inici ben càlid.
Tot d'una, vos donam alguns consells per evitar els cops de calor, especialment en els infants. Abans, els titulars de les jornades dissabte 20 de juny. Armengol fa un pas al costat i no serà la candidata socialista a les eleccions autonòmiques de 2027. Així ho ha anunciat en el Consell Polític del PSPSOE celebrat avui. Álvaro Alonso, bon dia.
Bon dia. Amb tot, ha manifestat la seva intenció d'encapçalar la llista que el partit presenti a les eleccions al Congrés. Una decisió que es prendrà en un procés de primàries. Tot apunta que serà Rosario Sánchez, l'actual secretària d'Estat de Turisme, la candidata a liderar l'executiu autonòmic. També Coalició per Mallorca ha presentat avui Pere Sánchez com a candidat al Parlament Balear.
I 3 ajuntaments de Mallorca han estat testimoni de com la vara de Balear ha canviat de mans.
En virtut dels acords de governança signats ara fa 3 anys, Consell, Son Cervera i Sant Joan tenen nous primers edils.
A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep posa en marxa la demolició d'unes construccions il·legals a l'interior de la mansió Casa Claró.
Això quan la propietat no ha complit l'execució de l'esbocament 6 anys després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia que la confirmava.
I en els esports, quins són els titulars d'avui? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El nom de Luis García Fernández guanya força amb el pas de les hores per ocupar la banqueta del Real Mallorca en el lloc d'un Martín de Michelis que, per cert, se l'ha vist aquest migdia a Santa Ponsa al Mallorca Cantic Club. Luis García va ser jugador del Mallorca la temporada 2004-2005, on va ser el màxim golejador de l'equip en 10 gols. I la penya esportiva Santa Eulàlia juga a partir de les 8 del vespre al retorn a la segona federació. Rata en partit de tornada, corresponent a l'eliminatòria final per l'accés a l'Arena d'Armilla Andalús, amb empat a 1 del partit d'anada.
Un apunt d'informació de servei. El Campionat de Balears de Ciclisme Màster es disputa avui i provocarà talls de trànsit a partir de les 4 del capvespre a la carretera entre Santa Maria i Marratxí i també la via entre Marratxinat cap a Sencelles. La restricció estarà vigent fins a les 7 del capvespre, segons informa el Departament de Carreteres del Consell de Mallorca. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En els darrers 3 dies, dues persones han mort ofegades a Menorca. Són un home d'uns 70 anys que va ser trobat ahir sense vida a la zona de Son Bou i just el dia abans, dijous, una dona de 31 anys va morir ofegada a una piscina privada a Calen Blanes. Amb aquests casos, pendents de les autòpsies, ja són 9 les persones que han mort en espais aquàtics a les Balears en el que duny d'any, segons dades de la Real Federació de Salvament i Socorrisme. La situació és especialment delicada a les illes pel fet de ser una de les principals destinacions turístiques. De fet, la nostra comunitat va registrar el 2025 la segona taxa d'ofegaments per població més elevada de tot l'estat, sumant 26 defuncions per aquesta causa. Només en supera Canàries. És un reportatge de José Luis Galindo.
A Espanya les dades són igualment preocupants. 125 persones han mort ofegades en els primers 5 mesos de 2026 i encara ni tan sols ha començat l'estiu. El 81% dels ofegats són homes i pràcticament la meitat dels casos tenen lloc a la platja. Segons adverteix la OMS, els infants d'entre 1 i 5 anys són especialment vulnerables. Suposa per a ells una de les principals causes de mortalitat. Pilar Naval, representant de la campanya Ojo Peque al Agua, recorda que els infants sempre han d'estar vigilats. D'aquesta manera es podrien evitar pràcticament tots els casos.
Piensa que cuando se está ahogando tiene suficiente trabajo con tratar de sacar la cabeza y coger aire. No grita, no chapotea, no pide ayuda. Es la muerte silenciosa, o sea, no lo oyes.
En relació als flotadors, no estan indicats per evitar ofegaments. De fet, poden convertir-se en un perill. L'alternativa segura són les armilles salvavides, si bé requereixen igualment de la vigilància d'un adult.
A veces lo muerden, lo pinchan, o se dan la vuelta boca abajo y no pueden recuperar la posición inicial, o se les cae, o se lo quitan. No, los flotadores dan una falsa sensación de seguridad que no es real, no es seguro. Es un juguete, es una ayuda a la flotación. Hay tres pasos para salvarle la vida a un niño y que no se ahogue. 1, supervisión. 2, supervisión. 3, supervisión.
Els infants solen patir els ofegaments a les piscines privades, mentre que els accidents en adolescents i adults se donen més en platges. No obstant això, els socorristes adverteixen que cada vegada es troben més infants desatesos a les platges amb el perill que això suposa. Luca Citiana, socorrista representant de la Unió de Socorristes de Mallorca.
Ahí quedan muchos niños sin cuidado en la orilla. Y pensamos que porque está en la orilla el niño está seguro o porque lo dejamos a cuidado de su hermano, el niño está seguro. Y realmente el peligro del agua siempre está ahí. Y el peligro de quedarse sin poder respirar por estar con la cabeza en el agua siempre está ahí, o de no poder voltearse o de caer en un escalón.
La Reial Federació de Salvament i Socorrisme apunta que fa 5 anys consecutius que s'incrementa el nombre d'ofegats tant de piscines com a platges. És per això que el col·lectiu reivindica la necessitat d'incrementar la plantilla, el servei i, sobretot, allargar la temporada de vigilància. De fet, la Unió de Socorristes de Mallorca manté convocada la vaga del proper dimarts i dimecres, que deixarà les platges de Palma sense servei de socorrisme.
Los accidentes no se limitan a esa franja horaria ni se limitan durante estos meses. Es verdad que son los meses de que hay más gente, hay más turismo, hay muchos más accidentes, pero el resto del año también los hay y al ciudadano no se le provee una seguridad tampoco para estar en la playa.
Els perfils de les víctimes són molt diferents, així com també les causes. Els cops de calor són molt habituals també als problemes derivats d'entrar a l'aigua sota els efectes de l'alcohol. Els serveis d'emergència demanen a la població fer cas a les advertències de les platges i evitar accions de risc, com per exemple tirar-se a l'aigua des de grans alçades i a zones que no es coneixen prou.
I aquesta informació hem d'afegir que un home està crític després d'ofegar-se a la platja del Toro a Calvià, un incident que ha tingut lloc avui matí.
L'home ha rebut tot d'una l'ajuda dels socorristes abans de ser traslladat a l'UCI de Son Espases, un cas que se suma al d'ahir. Un nen de 3 anys continua crític al mateix hospital després de ser rescatat amb símptomes d'ofegament a una piscina privada de Santa Margalida. Va ser traslladat en helicòpter medicalitzat i roman ingressat a l'UCI pediàtrica amb pronòstic reservat.
I per fer front a les altes temperatures d'aquest dia, la millor opció i la més escollida per molts és la platja, però l'exposició continuada al sol implica molts riscos si no es prenen mesures. Els cops de calor i les cremades solars són les principals urgències que tenen els pediatres durant l'estiu.
No avisa. Los golpes de calor no tienen nada que ver con tener calor. De todos los niños en que empiezan con síntomas del tipo de náuseas, se quedan adormecidos, en casos severos pueden llegar a convulsionar. Además, un niño no te pide para beber. Entonces, como como adultos, como padres, tenemos que andar muy, muy pendientes de la hidratación.
És el doctor Jorge Muñoz, conegut com a Jorge el pediatre, que és el nom del seu centre, i per evitar els cops de calor, apuntau aquest truc que ens ha donat.
En la arena, o bueno, en el suelo, cuando tu sombra es igual que tú o más pequeña de tamaño, entonces ahí es porque el sol pega muy fuerte. En cambio, si es como tú o más larga que tú la sombra, ahí los rayos del sol no inciden tan directamente y es un consejillo práctico para saber si estamos en una zona segura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i deu minuts, obrim la crònica política. Francina Armengol no serà la candidata socialista a les eleccions autonòmiques de 2027. Un pas al costat que ha anunciat en el Consell Polític que la formació ha celebrat avui a Palma.
La intenció és que la presidenta del Congrés i secretària general del PSI-PSOE encapçali la llista de Mallorca al Congrés dels Diputats, una decisió que s'haurà de prendre en unes primàries dels socialistes balears.
Vull anunciar en aquest Consell Polític que jo no optaré a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears. I ho faig per responsabilitat enorme en el moment que vivim. Crec que és el millor que hem de fer en aquests moments. I dic vos que si els companys i companyes ho voleu, optaré a la candidatura en el Congrés de Diputats quan el president Sánchez convoqui les eleccions.
Després de la decisió d'Armengol, tot apunta que serà Rosario Sánchez, l'actual secretària d'Estat de Turisme, qui lideri la candidatura del PSIP a les eleccions autonòmiques. Una informació que encara ha de confirmar el partit.
I una altra formació, en aquest cas Coalició per Mallorca, que és la suma del PI i Som Mallorca, ha presentat avui Pere Sánchez com a candidat al govern.
L'experiodista d'IB3 fa el vot a la política amb un discurs centrat en la saturació de Mallorca, l'accés a l'habitatge i la pressió sobre els serveis públics. Entre les seves propostes, reduir un 10% l'activitat turística i prioritzar els residents amb més de 15 anys a les illes en l'accés als serveis bàsics.
Som avui aquí per anunciar-vos que seré candidat de Coalició per Mallorca a la presidència del govern. He decidit deixar aparcada la meva carrera professional per treballar per la Mallorca dels meus fills. I és que Mallorca viu una situació d'emergència. Per sostenibilitat ambiental, social i econòmica ja no hi cap més gent.
La formació assegura que presentarà candidatures a tots els ajuntaments.
I tres ajuntaments de Mallorca han canviat avui de mans en virtut dels pactes de govern municipals. Els batles de Son Cervera, Sant Joan i Consell han entregat la vara a la persona que assumeix des d'avui aquest càrrec durant el darrer any de legislatura. Per a tots tres és la primera vegada.
Pep Cervera Leno, del grup independent, assumeix la batllia de Son Cervera de mans de Jaume Cervera, del PP. En el cas de Consell, el canvi suposa la sortida d'un històric, com és el socialista Andreu Isern, que cedeix la batllia després de 17 anys, que passa a mans de Sònia Dauden de Son Consell, la primera batllessa del municipi. També s'estrena com a batllessa de Sant Joan la socialista Catalina Perelló, en substitució de Richard Thompson de Més per Mallorca.
L'Ajuntament de Sant Josep posa en marxa la demolició d'unes construccions il·legals a l'interior d'una mansió després que la propietat ha deixat passar el temps sense complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears d'ara fa 6 anys que confirmava l'enderroc. Ens ho explica Alberto Ferrer.
Sant Josep assumirà de manera subsidiària la demolició d'uns 325 metres quadrats de la propietat de Casa Claró a Sant Agustí d'Esvedrà i calcula que li costarà 3 mesos i uns 140.000 euros fer-ho. Es dona la circumstància que les construccions il·legals es varen descobrir en una visita a la finca per comprovar les obres d'una casa de 400 metres quadrats que sí tenia llicència. Això va ser el 2010 i a l'expedient de demolició, que està en exposició pública, s'explica que des de llavors la propietat ha presentat diversos recursos i ha mirat de retardar la resolució del cas i no ha fet cap passa per enderrocar les dues edificacions il·legals. Una estança de 60 metres quadrats i una altra estructura de més de 260 metres quadrats al voltant de la piscina, que es va detectar quan es començava a construir, però que a dia d'avui es dona per fet que està acabada. S'han fet servir imatges aèries per confirmar-ho perquè la propietat no ha permès accedir al recinte. Això dins una finca amb llicència turística que es lloga a partir de 5.600 euros al dia i, segons l'anunci, té més de 900 metres quadrats, que inclouen 6 dormitoris, discoteca i gimnàs.
I també a Eivissa, fins a 1 milió d'euros de multa li podrien caure als responsables d'un incendi causat per una bengala durant una festa en una casa de roca llisa, Santa Eulària del Riu.
L'Ajuntament ha informat dels fets a la Direcció General de Medi Natural del Govern per tal que obri expedient d'infracció a la llei d'ús dels focs i sancioni els organitzadors d'una festa o una mansió d'aquesta organització on es varen llençar focs artificials cap al bosc, amb una multa que, si es considera greu, podria estar entre els 100.000 i el 1 milió d'euros contra els responsables. L'incendi, registrat el passat 1 de juny, va cremar 8 metres quadrats molt a prop de la casa on es feia la festa, però podia haver estat molt pitjor, adverteix el consistori en el seu comunicat, perquè va ser de matinada i dins una massa forestal molt densa. Tot i que la ràpida actuació dels serveis d'emergència va evitar que s'estrenés en una zona molt pròxima a l'abocador de Canaputxa.
I a Menorca, un nou tranc de Sant Just d'Esmercadal fa impossible que es pugui emprar l'aigua de pluja d'aquest gran dipòsit de 273 tones. Per regar o netejar carrers. El consistori havia fet una connexió per als camions i feia molt poc que ja s'havia reformat aquesta gran cisterna per prop de 250.000 euros públics. Ens ho explica Blai Barber.
L'Aljub d'Esmercadal té un dipòsit que permet replegar 273 tones d'aigua que cau de pluja sobre de la seva gran coberta. Ara mateix, però, no es pot aprofitar aquesta aigua. L'Ajuntament explica que durant l'hivern es va fer una connexió perquè poguessin connectar mànigues de camions, de jardineria o, per exemple, també es pogués emprar l'aigua per netejar carrers. Però quan es va fer una prova es va detectar un nou trenc. Escoltar Manerea Nevado, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Esmercadal.
Encara no es pot posar aquest sistema en marxa, que s'intenció seria que s'emprés aquest estiu, perquè quan vam omplir Saljup i vam començar a veure si funcionava i no, ens van donar compte que té un trenc i que l'aigua, diguéssim, es va perdent. Ara hem de reparar el trenc i una vegada tinguem el trenc reparat i torni a ploure, podrem aprofitar l'aigua.
Feia molt poc, durant la legislatura anterior, que s'havien acabat les obres de reforma, una restauració integral de l'Aljub, acabada el 2021, que va costar prop de 250.000 euros públics.
Informatiu migdia.
Repassam ara més notícies nacionals i internacionals en format breu. El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit obrir judici oral a Begoña Gómez i ordena retirar-li el passaport. Li prohibeix sortir del territori nacional i estipula per Gómez una compareixença quinzenal en el jutjat.
El magistrat ha pres aquesta decisió en una interlocutòria de 84 pàgines difosa aquest dissabte, després de l'audiència preliminar celebrada dilluns passat, en la qual les acusacions populars van sol·licitar mesures cautelars per risc de fugida. El jutge atribueix a Gómez presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics.
I des d'un acte de València, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern, Pedro Sánchez, de ser el número 1 de la trama de corrupció del Partit Socialista i de defensar fora d'arguments l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
També ha volgut criticar l'actitud dels socialistes a la mesa del Congrés després que aquesta no hagi admès a tràmit una moció per demanar al president del govern que convoqui eleccions.
Que no hay nadie en el Partido Socialista que diga basta, que esto no tiene un pase y que todo es una vergüenza. Hoy el PSOE solo queda P.S. Ese es el partido que queda del Partido Socialista.
En plana internacional, Israel continua durant tot el matí amb els atacs en el Líban amb uns bombardejos que deixen ja 17 morts, entre ells un militar de l'exèrcit libanès.
L'ofensiva fa trontollar l'acord preliminar de pau assolit el passat diumenge entre els Estats Units i l'Iran, ja que en aquest estava inclòs la interrupció de les hostilitats en el Líban. Un bombardeig israelià contra un edifici residencial també ha deixat 4 morts a la ciutat de Gaza.
I el president de Bolívia, Rodríguez Paz, ha declarat aquest dissabte l'estat d'excepció al país amb l'objectiu de frenar les fortes protestes que han afectat el país el darrer mes.
El seu objectiu és evitar els bloquejos de carreteres a la vegada, que insisteix en la necessitat de diàleg. Els sectors camperols, els anomenats ponxos vermells, han liderat fins ara les protestes per la crisi econòmica que viu el país i les mesures liberalitzadores de Rodrigo Paz.
Ciutadella descompta les hores per l'inici, amb la vella d'Esbé, a partir d'avui vespre, dels rituals festius d'unes noves festes de Sant Joan. La vigília de la llarga jornada de demà, amb la guarda de l'animal del lloc de Son Ocina, recordem, serà al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 19, entre el Canal Salat i el Cementari Vell.
Mentrestant, a l'espera del primer so del flabiol de demà, aquest dia se n'escolten altres de sons més discrets, però igualment importants. És el so de la feina dels ferradors que, pràcticament contra rellotge, s'afanyen a substituir ferradures de metall per unes de goma, que evitin les genegades dels cavalls que sortiran a la colcada a partir del dissabte de Sant Joan. També és una mesura de seguretat per al públic, perquè en cas d'una trepitjada les conseqüències són molt menys. Toni Mignorans, ferrador de cavalls.
Ferro és més llenegadís que el que et s'agoma, que no ho sal de tot, perquè una botella o unes avellanes se'n van igual, però no té res a veure, i després que també per la seguretat de la gent també és bastant diferent un contacte de goma en un moment donat que no un ferro.
Els cavalls ben ferrats són els protagonistes de les festes d'estiu a Menorca i ara dels carrers faran el vot a les taules en forma de cartes.
A mitjan juliol arribarà al mercat Jaleo, un nou joc de taula creat a l'illa que converteix caixers, cavalls i tradició en una partida per compartir amb amics i família. L'objectiu? Completar la colcada i acabar cridant Jaleo. El ferrerenc i company d'aquesta casa, d'IV3, Joan Martí, és el creador d'un joc que ha comptat en la tasca indispensable en el disseny i l'il·lustració de les cartes del dissenyador, també de ferreries, Albert Mir.
És un joc inclusiu, hi ha caixers, hi ha caixeres, i estan representats tots els càrrecs principals de cadascuna i totes les festes de Menorca. El joc consisteix en aconseguir fer la combinació de 6 caixers o caixeres que componen la qualcada de qualsevol festes. Hi ha el caixer senyor, hi ha el caixer balla, hi ha la capellana, tots estan representats.
L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio. Informatiu migdia.
I a l'agenda cultural vos explicam que tot és a punt per una nova edició de la versió electrònica del festival Sueños de Libertad, el Rocky Desert, que arranca avui vespre a l'antiga pedrera de Can Coix a Sant Antoni amb una mescla de punxadisc consolidats i altres manco coneguts. La majoria, això sí, són locals. Alberto Ferrer.
L'ambientació postapocalíptica, que lliga molt amb aquest enclavament natural, s'estén als tres escenaris d'una cita consolidada que ha trobat el seu públic amb una mescla d'eivissencs i visitants. Així ho creu el promotor Adrián Rodríguez, que anima a vestir-se per a l'ocasió en aquesta tercera edició, amb Monolink com a cap de cartell.
Y sobre todo me gusta que la gente se lo toma como hay que vestirse para la ocasión, ¿no? Es como es el día perfecto, hay que ponerse la ropa para Rocky Desert. O sea, se la han cogido con ese cariño también estético, que el lugar lo tiene. Y ya te digo, era la meta número uno y conquistar a ese público de Ibiza y lo hemos hecho y lo noto incluso con esto del dress code, ¿no? De ir a la estética que estamos creando también en redes sociales, con la fotografía, etc. Pero encaja perfectamente Monolink, más allá de todos los artistas que rodean el evento.
L'acompanyen noms com Ariel Free, Gaia Brisa o Tsunami, entre altres. L'espai s'ha dividit en tres grans àrees amb l'escenari principal i l'espai Mad Max, on s'anima la bogeria i a deixar-se anar, a més d'un contenidor sonor i claustrofòbic entre un munt de performances i espectacles del qual podran gaudir fins a 3.000 assistents.
Amb aquesta proposta cultural arribam a les 2:23. A continuació, els esports.
Informatiu migdia. IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge, 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, temps per la informació esportiva a Iveta Ràdio. Consumada ja les sortides de Pablo Feo i Beda Morici, ara toca saber si finalment Martín de Michelis, en principi renovat per les dues pròximes temporades, deixa el Mallorca per partir cap a l'RB Leipzig de la Bundesliga o no. De moment, segons informen els nostres companys d'Iveta Televisió, de Michelis ha estat present avui migdia al Mallorca Country Club, on es disputa, recordin, la 6a edició del Mallorca Championships de tennis. Ara, de la llista de futuribles de la banqueta vermella, sembla que tot pot quedar reduït a un sol nom. Un dels tres anirà al Real Mallorca. Luis Carrión, Javier Calleja i Luis García Fernández. Aquest darrer ha refusat l'oferta de renovació de Las Palmas. Això vol dir que queda lliure, al igual que Calleja i Carrión, per anar al Real Mallorca, club on Luis García va jugar la temporada 2004-2005, sent el màxim golejador de l'equip en 10 gols. I depenent del que faci de Michelí, que recordin, hores d'ara és a Mallorca, i el seu club, on en principi ha d'anar, l'RB Leipzig, el que ara mateix té totes les opcions de venir al Mallorca, és Luis García Fernández, un nom que, això sí, es pot fer realitat o no a les pròximes hores. La resposta només la sap Pablo Orteiz, el director esportiu del club, del que no se sap res des de fa dies. El que sí que sap és el que succeirà avui entre l'Almeria i el Màlaga quan acabi el partit. Un d'aquests dos acompanyaran a Racing Santander i Deportivo en el retorn a primera divisió. Fa 7 dies, empat a 0 a la Rosaleda. Avui a les 9 del vespre es juga la tornada. A l'Almeria li val l'empat per pujar. Dit això, el tècnic blanc i vermell, Joan Francesc Ferrer Rubí, no pensa en res de tot això.
Que el empate nos vale a nosotros, por lo menos desde nuestra parte no lo contemplamos. Lo que queremos es intentar salir a ganar e intentar, pues, sabemos que somos un equipo acostumbrado a sufrir, pero intentar sufrir lo menos posible y si hay que sufrir, pues intentar hacerlo igualmente. Pero nuestra idea no es pensar en el empate para nada.
Al Málaga li passa just al contrari, no li val l'empat, ha de sortir a guanyar, si vol ascendir a primera. Juan Funes és el seu entrenador.
Son el mejor local, junto con el Racing de Santander de la categoría, y eso nos tiene que llevar a saber que el más difícil todavía llega ahora. Pero no podía ser de otra forma. El último partido, el más decisivo de todos, no podíamos pretender que fuese el más fácil.
El Combinat Nacional d'Espanya farà la jornada d'avui la darrera sessió preparatòria prèvia al partit que demà jugarà a les 6 davant l'Aràbia Saudita. Un enfrontament que s'ha tornat transcendental després de l'ensopegada davant Cap Verd i on no li queda un altre, els de Luis de la Fuente, que es suma als 3 punts en lloc. I un dels futbolistes que necessita Espanya per superar demà el seu rival és Lamine Yamal, el jugador del Futbol Club Barcelona. Espera estar demà diumenge a disposició del seu seleccionador. Això sí, reconeix que tal vegada no per jugar tot el partit.
Bueno, me encuentro muy bien. Me encuentro con ganas, sobre todo. Llevo mucho tiempo fuera del campo. Y nada, con ganas del domingo. Me encuentro bien físicamente. Estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado.
Penya Esportiva i Arenas d'Armilla juguen avui l'accés a segona federació. Els de Ramiro González ordenen tot el seu abast per aconseguir l'objectiu després de l'empat 1 del partit d'anada. Ramiro, en declaracions a Iveta Ràdio, espera un gran ambient al municipal de Santa Eulàlia.
Sí, les pido, por favor, a toda esa gente de Ibiza que suba a echarnos un cable porque lo vamos a necesitar seguro y queremos jugar en las mismas condiciones que ellos juegan en su casa, ¿no? Ver este estadio a reventar, ese aliento, esa presión, eso que nos puede llevar en volandas, porque nos puede llevar en volandas, porque creo que se lo merecen.
Un ascens que vol tornar a viure Joan Marí, més conegut com Juanito Dalias, president del darrer ascens de la penya a segona divisió B, d'això ja fa 7 temporades.
Per nosaltres era una novetat, després de molts anys, ascendre, no? Va ser un moment molt guai.
El partit començarà a les 8 del vespre i es podrà seguir a l'estiming d'Ibetes Televisió. Un apunt en quant a l'OU d'Eivissa, ja ha anunciat la incorporació del primer futbolista. Ens referim al defensa del Ceuta, Gonzalo Almenara, que, curiosament, té vinculació amb el Real Mallorca, ja que son pare, Paco Almenara, va jugar amb el primer equip vermell a segona divisió la temporada 81-82 provinent de l'Algeciras. I acabam amb futbol sala, i és que Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial la renovació de Lucas Machado. La tanca brasilent, es fa 26 anys a Santa Catarina, Brasil, suma dues temporades a l'equip que prepara Antonio Varillo, convertint-se en peça fonamental als esquemes del CIM mallorquí. Rubrica la seva vinculació per una temporada. Amb aquest apunt de futbol sala el deixam. Fins aquí els esports.